Connectats a l'estiu.
Nou i 13 minuts, hi ha un mitjà de transport protagonista a l'estiu, aquest és l'avió, en aquesta època de l'any. No diem res nou si expliquem que els aeroports treballen al màxim rendiment i una de les professions claus perquè tot funcioni és la de pilot d'avió. Avui parlarem amb Daniel Bret, que és pilot d'avió d'una aerolínia comercial basada a Barcelona, sobre aquesta professió i també sobre els vols. Molt bon dia, Dani.
Hola, bon dia, Pep.
Em sembla que ens podrem tutejar perquè tenim la mateixa edat. O sigui, que la gent se situï que ets un pilot molt jove, de 35 anys. Escolta, una cosa, per què i quan vas decidir ser pilot d'avió?
Bé, això va ser fa bastants anys, a principis dels 90, que aquí a Sant Cugat es feia... on hi ha el camp de vol d'aeromodelisme, allí, durant la festa major, venien uns helicòpters petitets de Sabadell i s'hi podia pujar. Llavors va pujar primer la meva mare, després vaig pujar jo, i a partir d'aquest moment doncs, ja va estar tot amb una cosa rere l'altra, llibres, no sé què, interès, i va sortir d'aquí.
Més o menys tots tenim clar què hem de fer per assumir certes professions. Normalment s'ha de passar per la universitat, fer una carrera i a partir d'aquí doncs, ets metge, advocat, enginyer, periodista, etc. Però en el cas dels pilots no va així. Quins estudis s'han de seguir? Quins requisits et demanen per entrar a les escoles? Com funciona?
Per ser pilot comercial, parlem d'això, després hi ha un altre tipus, mínim és tenir 18 anys a l'hora de fer els exàmens i llavors bàsicament són uns exàmens que posa l'Autoritat d'Aviació Civil Espanyola de l'Estat i consisteix en uns exàmens teòrics i uns pràctics. Llavors simplement hi ha acadèmies, com si diguéssim, després hi ha universitats també que donen una mica més de contingut simplement a la llicència de pilot i res, entre uns 18 mesos o un parell d'anys i s'aconsegueix una llicència de pilot, com si diguéssim, bàsica. I a partir d'aquí ja podries anar desenvolupant la professió, depèn de com vulguis fer-ho.
No sé si faig tard, però si vull ser pilot d'avió a Catalunya, exactament on podria estudiar?
A Catalunya pots estudiar bàsicament els tres grans aeroports que hi ha. A Barcelona no. Seria Sabadell, a Reus i a Girona.
Recordes com va ser el primer dia en què et vas alegrar tu sol, sense la supervisió d'un professor?
I tant. Això no...
Segur que recordes que no el dia i la data, més o menys.
La data exacta no te la sé dir, era sobre febrer del 2005, però... el 2006. Però sí, home, i tant, que se'n recorda. El primer dia que mires
vol,
el...
Com va ser aquest vol, vas anar... Que...
No, és un vol molt senzill, el primer que fas sol, simplement és... T'enlaires, en aquest cas jo ho vaig estudiar a Reus, al CESD és l'escola que hi ha a Reus, i res, simplement t'enlaires tu sol i fas tres aterratges, tres enlairaments i tornes. Són uns 15 minuts, 10 minuts... I
seguits, no
sense... Seguits, sense parar. Sí. I clar, el primer moment que t'enlaires mires a la dreta i no hi ha ningú, dius, ostres, això no s'oblida mai, que és brutal, realment.
I ara que treballes en una aerolínia comercial, ha estat com realment tu esperaves mentre estudiaves? Perquè a vegades s'idealitzen les professions i després, arribant al món real, les coses a vegades s'entollen, canvien.
Tot s'idealitza, tot s'idealitza. I també perquè l'aviació en els últims 15 anys, a partir dels últims 15 anys, ha canviat molt de com era, com és ara, no? Amb l'arribada dels low cost, tot això, que té els seus avantatges i els seus inconvenients de cara a ser pilot, no? Però, canvia una mica, però al final és el que vas buscant, no? Arribar a algun lloc que t'ompli i et faci la feina per la qual has estudiat, que està molt bé.
Un pilot pot fer volar qualsevol avió comercial?
D'entrada, no. Cada model, dins de cada marca d'avió comercial, cada model requereix d'un curs específic, que són uns 2 mesos intensius per aprendre aquell avió. Llavors, tu tens... et donen, com si diguéssim, una llicència extra per volar aquell model d'avió. No és que els altres volin molt diferent, vull dir, volar sempre és el mateix, però cada avió té els seus requisits i la seva llicència pròpia.
Fins quina edat una persona pot ser pilot?
Et jubiles als 65 anys com a molt. Després hi ha potser països o aerolínies que limiten fins als 60 el fet de ser capità, com si diguéssim, de tenir la responsabilitat, però en principi fins al 65. I després, per lleure, tu pots volar fins que et vagin renovant el certificat
mèdic.
Com el carnet
de conduir.
Com el cotxe, exacte, el mateix. Que tens un certificat, exacte.
Reacció
auditiva. Com tens el cor, etcètera, llavors...
Una de les coses que ens sorprèn més quan veiem un avió és la tira de botons que hi ha en un comandament. Quants n'hi arriba a haver? I una altra cosa, si es coneix realment el funcionament de tots aquests botons, perquè fàcil no sembla. Yeah. Suposo que a mesura que vas agafant pràctica us ho ensenyen, però...
Sí. Sí, una mica tot. O sigui, t'ho ensenyen, després agafes pràctica...
Quants botons hi ha? A veure, d'entrada.
No us he comptat mai.
Doncs mira, és una cosa pendent ara.
N'hi ha uns quants, la veritat és que n'hi ha uns quants. Hi ha botons... Sí, hi ha molts botons per tot arreu i després també hi ha una espècie de fusibles que encara n'hi ha més que botons. Llavors, realment saber-s'ho tot, sobretot els fusibles i aquestes coses, és impossible, no? Tu saps què fan, què funcionen, però l'important sempre és saber on trobar la informació sobre això. O sigui, sí que et saps moltíssimes parts, no? Però després hi ha unes llistes en cas de que fallin coses, que és quan has de tocar els botons. Però si tot va bé, en general els botons no es toquen. O molt poc, no? Només els de control, que aquests són els que utilitzes cada dia. I els altres sempre... l'avió, com si diguéssim, t'ajuda a dir, doncs, ei, això, l'altre, l'altre. Sí que saps què fa cada cosa, però potser no sempre és impossible el detall màxim de cada tot.
Més enllà del vol en si, des que s'enlaira l'avió fins que aterra, entenc que hi ha molta més feina per al pilot. No sé si ens podries explicar el making of d'un vol. És a dir, abans que tu enlairis l'avió sí, per anar, imaginem, de Barcelona a París, per posar un exemple, quina és la feina prèvia i quina és la feina posterior?
Paperassa. Burocràcia, sempre. O sigui, ens fem un fart d'omplir papers. Papers, papers i més papers. Signar aquí, signar allà, tot va així. Primer, doncs, agafes meteorologia dels llocs, unes coses que es diuen nòtams, que són com si haguéssim notificacions, doncs, si l'aeroport està al 100%, si falla alguna ajuda al vol, si hi ha algun sistema, alguna llum que no funcioni, de l'entorn on volaràs. Mm-hmm. Llavors vas a volar, comproves l'avió, carregues l'ordinador de l'avió amb el vol que has de fer, combustible... mires que el parte de manteniment sigui correcte, que estigui tot bé, etc. I papers, papers, papers. I durant el vol també s'omplen molts papers. Molts papers. Freqüències...
Durant el vol,
sí, sí, sí. Comproves el combustible cada X temps, que coincideixi amb el que està planificat, que els punts de pas pels diferents llocs siguin correctes, etc. És tot omplir papers tota l'estona, tota l'estona.
I després a l'arribar també?
Sí, a l'arribar tanques com siguéssim aquest pla de vol, acabes de posar les dades que han resultat i, bueno... apagues l'avió o, si has de continuar volant, que en la majoria de casos és així, doncs ja comences a preparar el següent vol, que és un altre cop més papers, més papers, més papers.
Algunes vegades els que hem agafat un avió hem patit turbulències quan hem volat. Què són exactament les turbulències i, sobretot, com les afronteu des de la cabina? Perquè ens quedem més tranquils si algú ha d'agafar un vol
sí,
aquests dies.
És la gran pregunta, no?, que es fa tothom. Les turbulències, aviam... Explico-ho ràpid.
Sí, molt senzill, ràpid. Perquè s'entengui.
Sí, l'aire és un fluid, és l'única cosa tècnica que diré. L'aire és un fluid. Llavors, a mi m'agrada comparar-ho amb un altre fluid que entenem molt millor, que és l'aigua. Uh-huh. Imaginem-nos que l'avió és una barca que va per un riu, no? Els rius poden anar tranquils o de sobte hi ha una zona on hi ha ràpids, on el riu va més ràpid, i això serien les turbulències, seria el mateix. En comptes de roca, a la terra, amb l'aire, tenim muntanyes, que molts cops són les que originen aquesta turbulència. Simplement és que l'aire, en comptes d'anar recte com amb un, o planer, com amb un riu, hi ha moments on gira i es mou. Llavors, és quan tu passes per allà amb l'avió és quan notes les turbulències. I realment, molts cops sí que tenim zones que ens avisen als mapes de que hi pot haver, però molts, clar, l'aire no es veu. Llavors, molts cops no es veuen. Com reaccionem? Bueno, hi ha certs procediments. Normalment, doncs, s'alenteix una mica la velocitat per tenir més marge, etc. Però sempre s'intenten evitar, si es coneixen, però molts cops són sobtades. Llavors, simplement és això. I no hi ha cap perill. Vull dir, no hi ha cap perill, en aquest sentit. Pot haver-hi turbulències extremes, que llavors és quan la gent salta, sí, cauen les maletes, per això diuen que sempre vagis lligat.
Sí, que és una pregunta que tinc després, preparada, perquè hem anat lligat. Digues, perdona.
No, i això, clar, però normalment allò que es mou l'avió i tal no passa absolutament res. Nosaltres ho afrontem amb tranquil·litat, perquè és una cosa molt, molt habitual. Realment no passa res.
Quin és el pitjor moment que has viscut dalt d'un avió?
Allò que hagis
patit tot, hagis posat molt nerviós.
No era un avió, era una avioneta. Jo estava instructor, vaig treballar 5 anys d'instructor, i va ser sortint d'un aeròdrom a Itàlia, que això ho recordaré tota la vida, que en principi tot era correcte, els pesos, les velocitats, etc. I l'avió li va costar moltíssim enlairar-se. Llavors vam arribar gairebé al final de la pista, abans que l'avió s'enlairés, i bueno, en aquest moment després surts i passes a pensar i dius, uau, ha estat a prop. Després hi havia mar, però bueno, tampoc no agrada caure enlloc.
Bueno, això... I què, què havia passat? Perquè
no, just... no ho vam arribar a saber, perquè vull dir, hi havia més gent volant allí, tal, l'avió estava perfecte, no hi havia cap problema amb res, la, totes les taules i coses que seguim per això eren bones, i no ho sé, sospitem que potser hi havia gespa, era un camp de gespa, uh-huh. que estava molt alta, una mica humida, i podia ser que fes com una mica de... estigués més tou del uh-huh. que tocava, però no ho vam arribar a esbrinar mai.
Què diries que és el millor de la teva professió?
Les vistes, sens dubte. Tant del terra com dels paisatges, el sol, quan es posa, quan surt pel dematí, el cel, també per la nit, les uh-huh. estrelles, la Via Làctea, no sé, jo crec que les vistes són el millor que et puguis endur d'això.
I el pitjor?
Per mi, els horaris.
Clar, perquè vosaltres teniu uns horaris que podeu sortir d'un aeroport a la una de la matinada tranquil·lament
exacte,
i més tard,
exacte,
fins i tot.
I treballar 12 hores després i tornar, exacte, a primera hora del matí, a les 5 del matí, o acabar a les 2 de la matinada, i això va canviant cada dia els horaris, és el pitjor.
Les noves tecnologies cada vegada agafen més terreny en tots els àmbits, sobretot en el transport també. D'aquí a uns anys, la tasca dels pilots la podrà fer completament una màquina? O sempre haurà d'haver-hi algú... o
segur.
Una o dues persones per si de cas.
Segur, no, segur que la podrà fer una màquina. De fet, ja la fan les màquines. Hi ha molts avions que volen sols. El tema aquí és si la gent voldria pujar-s'hi o no. Uh-huh. Jo crec que la barrera tecnològica en aquest sentit, i una cosa que permetrà que jo tingui feina, almenys fins que em jubili, és la, entenc la reticència de la gent a pujar en un avió on no hi hagi cap pilot. És diferent un taxi o un cotxe que un avió. Però sí, sí, arribarà. Tard o d'hora arribarà, segur.
Els pilots rebeu formació continuada de la vostra companyia? I si és així, en què consisteix aquesta formació? Què us expliquen, què us ensenyen de nou, que no sapigueu?
Sí, formació continuada, sempre en rebem. És més aviat un refresc. Uh-huh. Cada 6 mesos fem un simulador on practiquem tot allò que, per sort, en l'avió de veritat no fa falta que practiquem. És a dir, tots els fallos, de sistemes, dels motors, etc etc. I com a novetat, doncs, coses noves, doncs clar, la legislació va canviant. I llavors el que fem és, ens van enviant doncs, nous sistemes d'aterratge, per exemple, ara recordo això que és l'últim que hem fet, que a la nostra companyia no ho fèiem fins ara. Llavors fem un cursos per poder realitzar utilitzar aquests nous sistemes, per exemple, d'aterratge.
En quina mesura les companyies de baix cost redueixen les revisions als avions per minimitzar la despesa? Que això és una preocupació que a vegades té la gent, no? Baix cost, a vegades ho relacionen amb inseguretat.
No, cap cas. Pensa que la legislació europea, en aquest cas, o l'americana, que seria equivalent, i la de tots els països que l'adopten, no només funciona a Europa, funciona d'altres països, és super estricta amb això. Hi ha uns controls brutals i els inspectors, etc., no permetrien mai que això se saltés. A més, la companyia, vull dir, podrien tancar-la si passés aquest cas. Llavors, en aquest cas, no hi ha cap mena de rebaixa en quant al manteniment.
Les companyies de baix cost han suposat però una precarització de la professió de pilot d'avió i de les altres professions relacionades, és a dir, gent que treballa dins de l'avió, neteja,
sí.
Assistència...
Precarització, clar, diguem, sí, depèn de com entenguis el terme. Mm. Sí, òbviament, el fet d'abaratir costos no només és... òbviament, el fàcil és sempre amb els salaris, no? Tant dels que treballem directament com de tots els que dius d'associats, no? Pues els nois que pugen les maletes, els que coordinen els vols, etcètera, etcètera. Clar, tot això de mantenir... Bàsicament és un... Sí, els sous són molt més baixos que potser fa 10 anys per un tema de competitivitat, etcètera, etcètera. Precarització, bueno, sí, potser es volen més hores, uh-huh. es fan horaris més apretats, clar, mentre tot la llei ho permet, vull dir, no és que siguin inventin res ni facin res fora de la llei, òbviament, eh? Però sí que s'ha notat. Però bueno, també això comporta que avui en dia pues, ja pugui haver-hi més pilots. No, uh-huh. Potser si no hi hagués aquest boom del low cost o aquest low cost que necessita molta gent i que permet a molta gent volar, uh-huh. jo potser no tindria feina, no? Llavors, bueno, és una mica l'estira i arronsa de tot això.
Què li diries a algú que té por de volar? Que t'hi deus trobar, que a més
sí,
segur que t'ho pregunten
sí,
o
sí,
que
sí,
t'ho
sí,
expliquen.
Jo, sí, bueno, li diria que no tingués por. Jo crec que la por volar és molt pel fet del desconeixement del medi en el qual viatges. Jo entenc que algú que es posa dins un tub, perquè no deixa de ser un tub, uh-huh. amb unes finestretes molt petites i que de sobte allò es posa a volar i no saps per on, ni saps què passa, no veus a davant, no veus res i es comença a moure, entenc que pugui generar por, però que no la tinguin, vull dir, és tot molt controlat i no passa res, clar, és molt fàcil dir-ho, eh?
Va, per tancar l'entrevista, et preguntaré ara alguns dubtes que sovint ens sorgeixen als passatgers quan volem. Realment és necessari apagar els mòbils en el moment en què l'avió s'enlaira i a terra? Perquè, vaja...
És la gran pregunta. Te la contestaré així una mica com els polítics, val? És necessari apagar els mòbils, sobretot en condicions de baixa visibilitat, perquè l'avió pot arribar a terra sol, els instruments són molt precisos i qualsevol interferència afecta. És a dir, en aquests casos fins i tot els avions s'allunyen de les pistes quan estàs aterrant per no interferir amb el simple fuselatge metàl·lic amb això. Llavors sí que és necessari. Aterratge i enlairament en vol, moltes companyies tenen internet, wifi, etc. i t'ho permeten.
És cert que el pilot i el copilot mengeu menús diferents durant el vol?
Sí, és totalment cert. Sí,
per evitar
problemes
d'haver anat al lavabo.
Imagina't que el menjar està tal i t'agafa una gastroenteritis i no pots sortir del lavabo, doncs almenys que li passi amb un i no els dos, no?
Per què s'atenuen els llums de l'avió per enlairar-se i per aterrar?
Això es fa a la nit, bàsicament, perquè els teus ulls s'habituïn a la foscor i en cas de que s'haguessis d'evacuar l'avió, fos més fàcil quan sortissis a fora veure on estàs i on has d'allunyar-te de l'avió sense fer-te més mal.
Què passa si s'espatlla un motor en ple vol?
No passa res.
No passa res.
No passa res.
De petit,
jo crec que tothom ho saps, no? Si és el típic, no passa res. L'avió vola igual, potser no tan ràpid, òbviament, perquè li falta una mica de potència, però l'avió vola i pot anar tranquil·lament a qualsevol aeroport que estigui més o menys a prop sense cap perill.
I si cau un llamp i impacta en l'avió?
Si cau un llamp, molts cops directament no passa res. Vull dir, simplement és un sol molt fort i una llum molt forta, però després s'ha de revisar l'avió. És a dir, normalment són fallos elèctrics d'algun ordinador que li dona una sobrecàrrega. Després s'ha de revisar l'avió i pot ser que tingui alguna falla estructural, però en general no passa res. No passa res.
És segur volar durant un embaràs?
Sí, quan et bloquegen o les companyies diuen que no pot volar, és un tema de que no et posis de part mentre estàs volant. Llavors, les últimes setmanes ho limiten perquè és un merder. Si algú es posa de part, s'ha de baixar al primer aeroport que sigui, trucar als serveis mèdics, no és agradable i no hi ha coneixement si no hi ha un metge dalt de l'avió per fer-ho. Llavors, és un tema més que res per això.
Ja per tancar, on t'agradaria volar, on t'agradaria arribar amb l'avió i aterrar, on encara no hi hagis anat? Una destinació que diguessis, home, em faria molta il·lusió per algun motiu concret, abans deies les vistes, doncs potser algun aspecte geogràfic que t'interessaria veure. Allò que diguis, ostres, em faria molta il·lusió arribar a tal lloc, perquè...
Saps que això no ho he pensat mai?
Ostres, no. Doncs mira, queda la pregunta pendent per a la propera entrevista.
Sí, sí, ja ho miraré. Sí, no et sabria dir. Lluny, algun lloc lluny.
Lluny, no? I perquè el lloc més lluny on has volat, en distància?
Per l'Àfrica, per més o menys la meitat d'Àfrica, aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Sí, no està malament.
Doncs escolta, el Daniel, que és pilot d'avió d'una aerolínia comercial en base a Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut a cuba.cat.
A tu.
Esperem que l'estiu sigui lleu.
Esperem-ho.
Entenem que tens feina...
Sí, l'estiu és el moment màxim de feina. I bé, sí.
I sembla que l'aeroport del Prat, tot més o menys, ha quedat en les condicions perquè no tinguem problemes com
donaria
altres anys, no?
Donaria per una altra entrevista el tema de l'aeroport del Prat, sí.
Però vaja, podem anar tranquils a l'aeroport.
Sí, no hi ha problema.
Per seguretat segur, però vull dir que no ens trobarem els problemes de l'any passat ni de fa dos anys, no?
No, jo crec que no.
Toquem,
esperem, toquem fusta.
Toquem fusta. Doncs moltíssimes gràcies i fins a la propera.
A tu, bon dia.
Cada matí i de 9 a 12, connectats a l'estiu.